Sexualitat a flor de pell amb Roser Ventura.
Un dilluns més obrim la porta a la sexualitat a flor de pell que ens ve de la mà de la Roser Ventura. Bona nit, Roser.
Molt bona nit, Gemma.
Reprenem un programa que vam fer abans de Setmana Santa, és a dir, que ja fa dies, que vam parlar de les fases de la resposta sexual i ens vam centrar a la primera, que va ser del desig. Per tant, aquest programa, si algú el vol sentir, el pot recuperar de la ràdio a la carta, a santsaloni.cat/radioalacarta, i en allà podrà començar aquest procés per conèixer aquestes fases de la resposta sexual. Avui continuem, no?
Avui continuem, sí, perquè bé, el desig és la primera i jo considero de fet és la més important, la que defineix que després la resta de fases doncs es donguin de forma satisfactòria i plena. De fet, el desig el vam desenvolupar bastant, no tot el que hagués volgut, perquè tampoc és l'espai, no? Però després del desig i dels factors que el configuren, que els vam anar més o menys descrivint, em vaig centrar més en els psicològics, potser no tant en els sociològics, que també hi són, perquè clar, els factors sociològics no es consideren perquè estan dintre de la cultura i del sistema, no? I de l'aprenentatge que hem tingut, els valors que, per exemple, dintre del que és el desig en una persona canvia molt si és una dona o si és un home. Quins factors desenvolupen o encenen aquest desig, no? És molt important tenir-ho present i veure quins factors són sociològics, que a vegades ens pensem que són psicològics, però no, són sociològics, perquè formen part de les creences que es comparteixen en la col·lectivitat, en la cultura i en el nostre procés de desenvolupament en el cas de la sexualitat, no?
Si et sembla, doncs, si algú que escolta aquest programa té algun dubte, vol demanar més ampliació d'alguna cosa, ens pot enviar un mail a radio@santsaloni.cat i així ens el podem tractar, o bé, si a tu et sembla, en un altre programa, o també, si no, si és una consulta més privada, després vosaltres ja us aclarireu a aquesta persona oient i tu.
Sí, òbviament, però de fet amb els temes que anem triant ja donem resposta als mails que anem rebent.
Exacte,
no?
Ja estem donant
resposta, intentem incloure'ls, no responem concretament, sinó que mirem quines són les preguntes més habituals i intentar aclarir-les, no? O parlar-ne amb més profunditat.
Perfecte.
Com dèiem, el desig, doncs vam parlar dels factors que el configuren i sobretot ens hem centrat en els que estimulen aquesta fase, aquesta primera fase, i també en els factors que l'inhibeixen. De fet, són més els factors que l'inhibeixen que no pas els que l'estimulen. I això també hi té molt a veure les creences a nivell social sobre què és la sexualitat i com s'ha de viure. D'acord? Aquí ja està molt, molt inhibit el coneixement o la informació que hi ha sobre les possibilitats que ens dona la sexualitat i sobretot què ens aporta. No és únicament una satisfacció a nivell genital i de descàrrega o de sentir plaer o arribar a l'orgasme, sinó que abarca moltíssim més i sobretot en el cas de la sexualitat femenina, que tu saps que per mi sempre és important desenvolupar-la i divulgar aquesta informació, perquè les dones moltes vegades estem molt lluny de saber quines possibilitats ens dona el nostre propi cos i el coneixement de nosaltres mateixes i de les nostres inquietuds i de les nostres necessitats, i que moltes vegades no estan satisfetes simplement per desconeixement. Val, llavors, com dèiem, en el cas de que el desig s'hagi desenvolupat fins a un cert punt, no? Doncs passem a la fase d'excitació. Quins són tots els factors que configuren aquesta fase d'excitació, no? Un cop es dona el desig, jo desitjo estar amb aquesta persona o desitjo estar amb mi mateix o amb mi mateixa, hem de donar-nos compte i ser conscients que per donar resposta a aquest desig hem de donar unes passes o hem de prendre una sèrie de determinacions o de decisions. Com més ampli sigui aquest espectre i el coneixement sobre què necessitem, sobretot les dones, aquí reforço, per arribar a una fase d'excitació òptima, d'acord? Doncs és important això, no? Que defensem quina és la nostra forma de sentir plaer, com ens agrada anar-lo a buscar, com ens agrada convidar-lo, què hem de fer i com hem de prendre partit, com hem de fer-nos responsables i autònomes a l'hora de decidir com volem viure aquest plaer, perquè moltes vegades el que ens passa és que estem a l'expectativa de com la nostra parella o de què ens demana o què necessita o què demana, i nosaltres normalment ens acoplem o ens adaptem perquè la nostra iniciació sexual s'ha donat moltes vegades a través de la parella, i això ho hem parlat en altres programes, no? Llavors és important entendre que hi ha una diferència quan decideixes des de tu mateixa com vols viure el teu plaer, què és el que t'agrada i què vols demanar. en el cas de que no es compleixi o no es produeixi en l'encontre sexual, i també pues, saber com donar resposta al que ens demanen, no? Que moltes vegades ho fem perquè creiem que hem de respondre a aquestes demandes, perquè ens han ensenyat que hem de donar resposta i hem de satisfer a la parella, però que moltes vegades potser no és el que desitgem, i llavors és important saber-ho. Com a mínim per decidir si ho fem o no ho fem, fer-ho des de la llibertat de decidir-ho, no? I de triar-ho, no perquè s'ha de fer. Perquè llavors, clar, tot el que configura el desig també es veu afectat. Si ho fas, diguem-ne, des de complir un rol, ja estàs actuant des d'un personatge o una imatge del que creus que ha de ser la resposta sexual femenina, per exemple, no? Igualment a l'home. Sabem que dins el que és la masculinitat, per l'home és molt important l'erecció. Si no hi ha una erecció, sembla com que ja no pot haver-hi sexe o no es dona la possibilitat. I, evidentment, aquí ens quedem molt curts, no? Perquè que hi hagi o no hi hagi erecció, evidentment hi ha una diferència, no? Però no impedeix que hi hagi una sexualitat sana o plena. Deixant de banda les causes de que no hi hagi aquesta erecció. A vegades és temporal, de vegades és un moment donat, de vegades és simplement un encontre sexual on no cal que hi hagi penetració. Però això no deixa de donar plaer a la parella de contacte, de carícies, d'intimitat, de compartir, de tendresa. Tot això també és sexualitat i sensualitat. Llavors, bueno, a vegades el plaer o el desig d'arribar a l'orgasme o al clímax no hi és per part dels dos. No es dona de forma automàtica igual. Per part dels dos igual. D'acord? Llavors, això no té per què impedir que hi hagi una relació sexual. M'explico? Llavors, clar, en la fase d'excitació tots aquests aspectes, encara que només n'anomeno uns quants, hi tenen a veure i tenen importància. S'han de considerar com a mínim. Un cop s'ha establert el desig, hi ha l'atracció, hi ha la necessitat d'estar de contacte, de proximitat, a partir d'aquí és important que la dona, per exemple, sàpiga quins estímuls necessita. Perquè, bueno, dintre l'excitació doncs, hi ha les carícies, hi ha doncs, el contacte, hi ha les paraules, com es diuen, com estan dites, hi ha doncs, això, la força de la veu també és important. Hi ha gent que no suporta fer l'amor en silenci. Li encanta doncs, això que hi hagi un intercanvi de paraules, de carícies, de sospirs. Tot això forma part també de l'ambient sexual del que ens volem envoltar i tenen a veure amb la fase de l'excitació que, evidentment, va creixent, no? Altres aspectes, doncs, que potser amb les carícies arribem a una fase d'excitació òptima, però després a l'hora de la penetració, aquesta excitació, sobretot en el cas de la dona, si no hi ha un estímul indirecte, per exemple, del clítoris o de les parts més actives o més sensitives, pot ser que l'acte sexual llavors es converteixi en algo on es perd l'excitació i és com que en aquell moment hi ha algo que falla, no? Com hi ha com un tall. Què ha passat aquí, no? Moltes vegades això no li donem importància. Moltes dones ho han viscut o ho han acceptat o ho han tolerat tota una vida. Simplement i pensant que el millor problema era d'elles. Quan en realitat el problema està en que potser la postura o la forma de fer l'amor, que dones necessiten una carícia extra o necessiten reforçar-se o necessiten apoyar-se o acariciar-se elles mateixes o buscar una postura que estimuli més per mantenir aquesta excitació. Per tant, la fase de l'excitació és molt important. És important que tingui una continuïtat, no és lineal, però que sí que, evidentment, si volem arribar al clímax, doncs que no es perdi o que no s'interrompi o identificar aquells aspectes que ens treuen, a lo millor, no sé... Clar, evidentment tot això es forma i es crea i es treballa i es madura a través del diàleg i la confiança i la intimitat amb l'altre.
He pensat també en una cosa típica, no? El tema dels mitjons. No es treu els mitjons! És veritat.
Home.
És una tonteria, però que poden ser cosetes d'aquestes
sí.
Les que disminueixin el tema de l'excitació.
O el tallin
o que
d'arrel.
Trenquin, per tant... que és important aquest diàleg, conèixer-se una mateixa i parlar, perquè pot ser que en algun moment aparegui alguna altra cosa que no t'hagis plantejat i que se't trenqui l'excitació.
Sí, és cert, eh? O, precisament, ara que em dones peu a comentar una cosa, si hi ha hagut una, durant el dia, i això parlo en el cas sobretot de les dones, una discussió, un conflicte, que hi hagi hagut males cares o que hi hagi hagut un malentès o malestar o males cares o simplement un petit insult o un gest desagradable cap a l'altre, això de la dona després li afecta el moment de l'excitació o el desig, perquè hi ha una ferida, hi ha un emocionalment estat afectada i llavors, clar, li costa més obrir-se sexualment. Llavors, si hi ha aquesta ferideta, que a vegades no deixa d'alimentar altres ferides que ja hi ha, si no en som conscients no podem dir, mira, no passa res. I és important que la dona tingui conscient que si hi ha això pel mig, primer s'ha de resoldre, s'ha de solucionar, s'ha de solventar, s'han de fer les paus, hem de, perquè si no la connexió amb l'altre serà molt més complicada, o serà simplement física, o serà simplement per tenir, doncs, això, una descàrrega i punt. Què passa? Això a la llarga no és produent, al contrari. En lloc de sumar, resta. Per què? Perquè la satisfacció sexual amb aquella persona no és completa. I llavors això impedeix que després, és el que dic sempre, no? La sexualitat el que no suma resta. Per què? Perquè si no hi ha plaer realment i no hi ha plaer després és més difícil que tinguis ganes, o es van perdent les ganes, en lloc de
és com una roda.
Alimentar-les, les anem empobrint i al final es perden. I quan es perd aquest desig és molt difícil de recuperar en parella. És molt difícil. Per què? I més avui dia. Perquè sociològicament, precisament, doncs hi ha la moda aquesta del canvi, de la renovació, de que tot és com lo de l'obsolescència amb els aparells aquests
electrònics,
d'acord? Doncs sembla com que la moda és aquesta, que sempre coses noves, cada dia buscar coses noves, estímuls nous, les coses duren poc. Hi ha com aquesta inclinació social a canviar coses, no? Inclús la gent té un petit problema i de seguida fa les maletes i canvia de parella, quan realment no està veient on està el conflicte, no? Amb la qual cosa, com sempre diem, acabarà repetint el mateix
patró.
Es continuarà entrebancant allà mateix perquè és un patró que es repeteix i no s'ha fet conscient i no s'ha fet real i llavors és difícil canviar-lo, no? Clar, l'important és que la vida sempre ens està ensenyant alguna cosa. Les coses no passen perquè sí, no passen perquè estem deprimits o ens desinflem, sinó passa moltes vegades per trencar-nos i que ens tornem a reconstruir des d'un lloc millor, més nou i més evolucionat, no? I de fet, la vida és això. I ho veiem a la naturalesa. La naturalesa es desprèn d'allò que ja no necessita, d'allò que ja és vell i antic, ha de morir per tornar a créixer i a florir. Llavors, amb la vida, nosaltres som part de la vida, som part de la terra, estem fets de terra, doncs també estem influïts pels mateixos cicles, no? Llavors no ho podem oblidar. Volem seguretat, volem estabilitat, però no ens en donem compte que moltes vegades no deixem anar el que ja no ens sobra o que ja no ens serveix. Per exemple, creences, per exemple, estabilitat, falsa estabilitat, no? És comoditat més aviat. I clar, i llavors aquestes insatisfaccions que es van retroalimentant a base de que anem posant tirites no ens porten més que a una pobresa i a una insatisfacció bastant generalitzada, que al final, com que ja tenim tants estímuls, anem tirant.
Un va tapant l'altre una mica.
Un va tapant l'altre, va dissimulant, bueno, ara anem a una excursió, ara fem un viatge, ara conec una nova parella o ara el que sigui, val? Ens estem enganyant. Perquè realment no avancem, sinó que ens estem dissipant. Jo ho diria més aviat com... I ho veig molt, no? A la consulta, doncs, aquestes ganes de vegades canviar per fugir d'allà on no vols enfrontar la realitat, d'acord? Però simplement és una fugida. I això el sexe, evidentment, ho reflecteix claríssimament. Evidentment, sexe ple, eh? No estic parlant del pur intercanvi físic o genital. Vale. Llavors, quins estímuls ens ajuden a mantenir, o sigui, a pujar aquesta excitació i a mantenir-la? Doncs les paraules, el que diem sempre, els preliminars, que evidentment poden ser durant tot el dia, perquè jo això li dono molta importància. Aquests preliminars o estan presents tot el dia o que siguin 5 minuts abans, a la nit, abans d'anar a dormir, a mi no, jo no en tinc prou.
I jo això ho veig com un pegat.
Sí.
De... Ho faig ara
perquè
toca. No és perquè ho senti, perquè hi hagi aquesta,
està.
Crec jo, aquesta atracció
és així.
Durant una atracció amb la parella, que és això, que si ara et rosso aquí, que si no sé què, que pot durar el que tu deies durant tot el dia, que esteu junts.
Clar.
I que després culmina amb el que culmina, que després... No és que puguis anar més ràpid, no, és que ja has fet tot
una...
Exacte, és a dir, és una fase permanent, hauria de ser, no?
És crear el clima que permet... que nosaltres ens relaxem i ens abandonem aquesta relació o aquesta trobada, d'acord? Si durant el dia hi ha tensió, obligacions, no sé què, clar, després a la nit, que és l'última hora, que ja estem cansats, i que, és que no ens acompanya gens, vull dir, és simplement allò ens espim-pam, que un dia no passa res, però al final no en tenim prou amb això, no ens satisfà. I si no ens esforcem en crear aquest clima durant tot el dia, de mirades, de forma d'arribar a casa, de com et saludo, o de com et truco per telèfon, o si durant el dia t'he enviat uns missatges, eròtics inclús.
Sí, sí.
Tot això forma part del clima que acompanya després la trobada, que quan és íntima i quan hi ha aquest acompanyament, diguem-ne, l'acompanyament nupcial, diria, és molt més fàcil que després, quan ens trobem, la trobada sigui molt més generosa, molt més afectuosa i molt més fluida. Perquè al final és això, estem creant fluïdesa, estem creant consciència i estem creant la via i l'espai perquè això flueixi. Si no tenim el canal, després serà molt difícil fer inventar-nos alguna cosa sobre la marxa, no? A veure, un polvo a primera hora del matí, evidentment, doncs és molt estimulant, però amb això realment no estem tenint una relació íntima i no estem alimentant la relació de parella, no l'estem enriquint.
Si no és que és un diumenge, que et lleves, fas el ronso, fas les carantonyes i tot, i després acabes. Exacte,
clar,
sí, sí.
Clar, clar, és que...
Però si és el matí de, nen, tenim només 5 minuts...
Sí, sí, a veure, s'ha de fer de forma que enriqueixi, que aporti, que en lloc de restar, sumi.
Clar.
Si és com a única manera de poder tenir la relació sexual, llavors...
És una pressió.
Exacte. És una pressió i no ho podem disfrutar ni viure-ho plenament, d'acord? Amb tots els seus estadis i les seves fases.
Que aquí potser les parelles que tenen fills et diran, oh sí, però és que si no ho programes no tens cap espai per poder-ho
fer.
Vale,
doncs programa-ho, però quan ho programis realment que sigui perquè et puguis estar un temps amb la teva parella i fer-ho a consciència, clar que sí, de moment amb els fills realment s'ha de fer així, jo ho aconsello que es programi perquè si no...
S'oblida,
a més avui tenir fills i la cura dels fills és algo que s'ha pres com, no sé, com un deure, o sigui, els estem donant tant i els estem protegint tant que no és necessari. Després els fills són fills, per això el que passa que es diu vulgarment els ninis, que ni estudio ni trabajo, que no se'n van de casa, és perquè hi ha un excés de protecció i protecció que amb ells els fa desconfiar de que puguin ser capaços d'anar endavant i de ser capaços de crear la seva pròpia vida. De fet, en això jo crec que hem empitjorat socialment, d'acord? Vull dir, hi ha molta competitivitat en quant a preparació per sortir a la vida laboral, però per altra banda no hi ha la confiança de dir jo vaig a crear allò que realment a mi m'agrada. Em sento segur per crear en el món una activitat que a mi m'agrada, que em fa feliç i jo em veig capaç de tirar endavant, no? I sempre busquem des d'uns paràmetres que per mi són totalment erronis. La titulació és important, els màsters són importants, però fins a un punt.
Exacte.
Perquè l'experiència és el més important. Llavors, a partir d'una edat, i els consells que dono als joves és que comencin a agafar petites responsabilitats, a treballar, però sobretot tenir experiència laboral, més que estudis. Clar, els joves estan fins tardíssim estudiant màsters i més màsters, però després no tenen l'experiència.
Hi han coses que no te les poden aportar als estudis.
En absolut.
No simplement l'experiència.
El més important no t'ho aporta l'estudi, això t'ho garanteixo. Clar, i estem a vegades invertint temps i els pares, i venen a casa els pares per poder fer màsters, perquè realment el que passa és que no ens atrevim a sortir al mercat, no? Llavors...
Sí, també perquè la societat actualment li ha donat com molta importància, sí, com a possible sortida a la crisi. És a dir, es va com posar molt l'èmfasi en això, no? Has de ser una persona preparada per poder trobar feina. Per
sí,
la
però...
situació que es va portar, i després ja s'ha vist que n'hi ha molts estudis...
Desafortunadament és un país on no s'ajuda a l'emprenedor, de cap manera, al contrari, se li posen pals a les rodes, llavors en aquest sentit sí que ho tenim difícil. Per això hi ha tanta gent que marxa.
Clar.
Perquè és que veus altres països i dius, quina vergonya, és que realment no t'ho expliques, no? Com és possible. Bueno, paraules a cau d'orella, cosa que ens agrada molt a les dones. I moltes vegades ho practiquem potser al principi de la relació, però després tot això és com que ja no cal. Doncs penseu que pot canviar realment, inclús el fet de dormir separats un temps, no? Quan hi ha una petita entrebanc o una petita crisi, o doncs dormir separats simplement perquè passi l'aire, per tornar a sentir-nos atrets cap a l'altra persona. Són possibles eines que ens poden ajudar en un moment donat quan estem com encallats. Vale? O estem com desganats o com desganats no tenim desig, no? A vegades prendre aquestes precaucions i prendre aquestes mesures sembla que no, però és com que despeja una mica, no sé si ho dic
sí, sí,
bé.
Sí, vale? Fa circular l'aire, bàsicament.
Altres coses que tenen a veure amb l'excitació, no? Per exemple, si hi ha hagut jocs preliminars, evidentment l'excitació és molt més fàcil, i més amb una dona que és important que per estar excitada lubriqui, és important doncs, que hi hagi tot això que amb ella la faci sentir l'emoció i l'ànim d'estar en un moment on és acollida, on hi ha confiança, on se sent protegida, on se sent estimada. Amb una dona perquè s'obri, perquè hi hagi lubricació, aquest aspecte és molt important. Les dones no responem com l'home, a part de que els nostres òrgans sexuals estan com si haguéssim més amagats, això també ho he comentat alguna vegada. L'home només que tingui una erecció ja vol dir excitació, val? La dona no. Llavors aquí nosaltres també ens hem de donar permís i no tenir vergonya ni tenir complexa de que no arribem o que no ens excitem prou o que no sé què, o sigui que som... tot això són cuentos xinos que ens ho han fet creure perquè vivim en una cultura majorment on els valors masclistes són els que priven, no?
Llavors, clar, això
nosaltres ens
molt.
Hem deixat absorbir en aquest sentit i clar que dificulta la nostra sexualitat i sobretot sentir-nos còmodes amb la nostra sexualitat. Hem de, o sigui, no associar que necessitem més temps o més carícies o més preliminars o més petons per tot el cos o un massatge, val? Perquè no ens atrevim a demanar-lo. Perquè tenim el prejudici de que a nosaltres ens costa més o triem més o sentim menys. Que això realment està molt present, eh? Aparentment sembla que no, que mentalment ho tenim molt clar, però després a l'hora de la veritat la dona encara arrossega aquestes mancances de que no se sent segura i pensa que ha de donar resposta i ha d'estar totalment coordinada amb la seva parella. Aquesta coordinació és temps de treball, d'intimitat, de...
Sí, sí, que no s'aconsegueix d'un dia per l'altre.
Correcte. No s'aconsegueix ni vamos. Tampoc cal, eh? Però evidentment una ha d'estar en el seu lloc, ha d'estar respectant el seu tempo, no? És molt important, les dones no ho fem això. A vegades és com tal d'acabar abans o que s'acabi més abans i, bueno, i també arribem a fingir l'orgasme, que això ja també n'hem parlat en altres programes, no? Les carícies genitals quan ja estem molt excitades, això és una cosa que jo assenyalo molt, no? Normalment la parella o l'home va directament a vegades al clítoris quan això no només ens molesta sinó que a vegades és dolorós i és l'últim, diguem-ne, pas quan hi ha preliminars, és l'últim pas on s'ha d'arribar. La dona és molt erògena, és important que tot el seu cos estigui sensitiu i que es despertin totes les seves zones erògenes, val? I llavors les carícies sempre han de ser indirectes, han de començar des de la tendresa. Moltes vegades els homes van a directament a que aconseguim l'orgasme i això ens fa sentir no només pressionades, sinó que no ens fa sentir respectades, no respecta els nostres temps, ni respecta
clar,
que
perquè
nosaltres...
Perquè per ells també és com una meta, no? A part d'aconseguir ells el seu orgasme, que ells ja tenen molt mentalitzat que sí que l'aconseguiran, per tant, això cap problema, però és el fet de... He d'aconseguir el meu objectiu, és que ella tingui un orgasme. Sí. Per tant...
Per què? Perquè jo sóc el responsable de la sexualitat, que els hi hem donat aquest poder també, i llavors, clar, l'important és que ella aconsegueixi un orgasme, si no, no sóc suficient o no tinc l'habilitat o no se'm reconeixerà com un bon amant. Llavors, clar, tot això és erroni. L'orgasme ja vindrà. I si no ve, no passa res. L'important és gaudir.
Clar. Va, llavors, és clar, tot un camí fins a arribar al cim, si és d'una com si fos una muntanya.
Correcte.
Però a vegades tot el camí, encara que no puguis arribar al cim per 10.500 coses, doncs ha estat molt plaent.
És que, a més, el camí és com a la vida, no? L'important és caminar. I l'important és el camí. I l'important és el dia a dia. Si tu no vius el dia a dia amb plaer i amb satisfacció i amb obertura, que arribis a l'objectiu no et servirà de res. ¿Vale? Perquè quan hagis acabat en voldràs un altre.
Clar.
I és el que té l'orgasme purament genital. Una descàrrega i ja està. Clar, tot el que no has gaudit abans, i després passarem a l'última fase, que és la resolució que es diu tècnicament, tot el que no hagis passat abans, evidentment tot això t'has perdut. I tot això has deixat d'enriquir i has deixat de sentir. Perquè al final és, de què va? De sentir, de pujar les emocions, de sentir aquesta connexió amb l'altre, de sentir que tot tu perds el control i que realment estàs... Perquè el plaer és això, és perdre el control, i sobretot la sexualitat, clar, i gaudir-ho fil per randa. I amb tots els
detalls.
Exacte. Llavors, una altra cosa que també és important és la música. Hi ha parelles que no, però hi ha parelles que sí que els agrada. Acompanyar amb una música suau o amb una música rockera o, jo què sé, o cada dia diferent. I una altra cosa que també jo crec que és molt, molt afalagadora per la dona és les converses. Moltes vegades no tenim temps durant el dia de parlar Llavors, a la nit, la conversa, converses però no de discussions, estic parlant de conversar en quant a, no sé, coses que ens relaxin, coses que ens siguin plaents, coses agradables, coses, jo que sé, com una fantasia podria ser, no? I tot el que sigui això que ajudi a sentir la connexió amb l'altre i a sentir la sintonia i la complicitat, tot això és una contribució a que l'excitació sigui de qualitat. El que dèiem, en quant a les carícies, no? És important respectar els ritmes. Els ritmes de l'home són diferents als de la dona, en aquest sentit, físicament són diferents. I, per tant, la forma d'excitar-nos no només és diferent, sinó que el nostre cos i els nostres òrgans genitals són diferents. Llavors, clar, a lo millor una dona s'excita de seguida, o hi ha dies que sí, hi ha dies que no tant. Que, evidentment, això també ho hem de respectar. No sempre ha de ser igual, ni hem d'esperar el mateix tipus d'excitació o d'intensitat. S'ha d'acceptar que la intensitat a vegades fluctua. Val? Depèn de com estiguis, depèn del dia que hagis tingut, depèn de múltiples factors que hem de tenir presents i que no ha de ser sempre anar a complir amb una expectativa que un es marca, no? Perquè llavors l'únic que passa és que hi ha frustració. Moltes vegades ens imaginem la sexualitat que ha de ser d'una manera
i que sempre ha d'estar en el top.
Exacte, i és totalment enganyós. Ens enganyem perquè després ens sentim frustrats si no podem arribar aquestes cotes, no? Al final, què ens diu això també? Que el més important és la connexió, és estar just al costat de l'altre i sentir-se bé i sentir pues, tot el que això comporta, no? En quant a relaxar-nos, a sentir-nos bé en el nostre cos. Per això és important també que cadascú amb si mateix estigui molt bé, perquè llavors també influeix a la sexualitat. La dona sol tenir conflictes amb el seu cos, amb els pits o amb
sí,
les cuixes, etc. I això, evidentment, també la frena o li bloqueja les vies del plaer. Si no s'accepta a si mateixa, no es pot deixar anar. I si no es pot deixar anar, el plaer es veu bastant compromès. I això a vegades no ho tenim present, però hi vol dir moltes vegades satisfacció o insatisfacció a l'hora de tenir sexe amb l'altre. No? Temps i ritmes, respectar-los.
Cadascú al seu temps.
Si ell normalment ell s'ha d'adaptar, d'acord? O a vegades és al revés, és igual. Però tenir-ho present, posar-ho sobre el taulell, sobre els llençols.
I que no passa res, perquè pot ser que sigui una cosa que vagi canviant en funció
clar,
de l'època de la vida.
És que evoluciona, sí, sí.
És a dir, almenys amb moltes persones, moltes dones, en aquest cas, que han estat mares, m'han explicat que el seu temps a l'hora de practicar sexe,
correcte,
un cop han tingut la criatura, s'allarga.
Sí,
necessiten
sí.
més temps,
sí, sí.
No lubriquen tan bé i que necessiten més el seu ritme per arribar a aconseguir l'orgasme.
Naturalment. A més, pensem que al moment de la criança la mare està en una relació d'intimitat tremenda, tremenda. No vull dir-ho en sentit pejoratiu, sinó amb una intimitat molt alta que inclús moltes vegades es veu inhibida perquè no ens han ensenyat a viure aquesta intimitat de forma lliure. Clar, és una intimitat on el fill, el mugró, per exemple, és la seva font de plaer. No és només l'aliment, sinó tot el que aquell mugró li representa, de protecció, de plaer, de sentir-se estimat, de sentir-se acollit, de sentir-se protegit. Clar, tot això també determina després la futura sexualitat, no ho oblidem, ara aquí seria molt llarg, però des d'aquest moment ja s'està configurant la nostra sexualitat. Si aquell mugró no dona prou atenció o no dona prou llet o no dona la presència, l'amor i l'acolliment de la mare, aquell nadó creixerà amb una certa desconfiança cap a la vida, en el sentit de que si ha de plorar molt o plora molt i no se li fa cas, etc., interioritza que la vida doncs, no és tan plaent ni tan segura com ell el néixer de forma natural d'un mitjà aquós on està protegit, calentó, etc. Clar, el canvi és molt fort i llavors aquí comença ja a preparar-se o s'està configurant una persona insegura o una persona que potser doncs, tindrà alguna compulsió en el sentit de tenir un buit emocional que li ha quedat de petitó o durant l'època de la criança, que és on es forma la personalitat del nadó o del nen. Llavors això després es reflectirà en la seva vida, sempre, eh? Això ho arrosseguem i es dona, doncs, no sé, per exemple, bulímics, anorèxics, persones amb aquest tipus de compulsions, doncs normalment venen de l'època de la lactància. No s'ha resolt d'una forma sana o plena i llavors això al final acaba amb una compulsió perquè tenim aquesta necessitat emocional que no som conscients que no l'hem resolt o s'ha quedat insatisfeta. I llavors això doncs, ho arrosseguem de per vida. és el que en alguns indrets es diu la fam emocional, que en les dones és bastant corrent i no la sabem reconèixer, però la portem, eh? Què vull dir amb això també ara? Tot el que estàvem recorrent, no? Perquè la dona es lliuri a l'excitació i al clímax sexual, és important que hi hagin totes aquestes funcions es compleixin, no? En el sentit de que per ella arribar al clímax finalment sigui algo molt fluid, molt plaent i que li permeti obrir-se. Una dona perquè s'obri, realment se l'ha de conquerir. Aquest és un aspecte que no tenim present, que s'ha perdut. Això potser és alguna cosa que en èpoques anteriors o segles anteriors, el fet de fer el ritual
el
i el cortejo de l'enamorament o el que sigui, i això s'ha anat perdent. Avui dia una dona, chica conoce chico, no? I se'n van de seguida al llit. Tot això se salta en tot aquest procés, no? I per mi és algo que empobreix.
Però que aquest corteig o aquesta etapa es pot allargar després un cop estàs en parella ja, és a dir, que és més estable.
Sí, sí.
Que costa
sí,
més, sí, o potser s'oblida sí, fins i tot més, que és el
sí,
que hem comentat a vegades.
La relació sexual té molta importància, que no es perdi aquest festeig, aquest que fan els animals amb les femelles, no? El cortejo. Doncs aquest festeig per una dona és molt important i per un home en el fons també. Perquè, clar, ens treu d'aquest automatisme de sempre seguir el mateix procés, no? Automàtic, no? De uno más uno, dos.
Home,
doncs a les dones ens agrada que ens canviïn la fórmula, no?
Sí, a més partim de que a tothom li agrada sentir-se desitjat, sigui home o sigui dona.
Molt important.
Per tant,
una ha de ser conscient de cara a la parella d'ocupar-se de que la parella se senti satisfet en aquest sentit, no? De que jo demostri la meva atracció cap a ell o ell cap a mi.
Clar, no serveix de en que la parella vagi a la perruqueria i no li diguem res,
no.
Sigui dona o sigui home, eh?
Sí, sí,
o
sí,
que
sí,
es compri una camisa nova i que tampoc no li diguem lo bé que li queda. Són coses de dir, oh, i que molt sovint ho veiem, que ho sentim, però si ja ho sap que està guapo, ja ho sap que està guapa.
No. Les coses en la sexe i en la parella no es poden donar per enteses. O sigui, s'han de potenciar. A tothom li agrada sentir que és reconegut. Som humans. D'acord? Llavors, clar, en aquest sentit no ho fem des del punt de vista només instintiu, sinó que, evidentment, ens és important que estar amb algú que sabem que realment s'hi sent, que s'hi troba bé, que es troba de gust en la nostra companyia. És que realment això de cara a la sexualitat és molt important, perquè si no inhibeix l'aproximació, el desig, el voler buscar, el voler trobar l'altre, el voler deixar que et trobi. Clar, és que és tot un llenguatge que evidentment inclou l'amor ben entès, aquí ara tampoc ens atindrem en això, no és la necessitat sinó l'amor. Quan hi ha necessitat també hi ha un desgast. En canvi, quan hi ha amor i respectes la llibertat de l'altre, hi ha possibilitats moltes més, moltíssimes més, infinites més de ser creatiu en la sexualitat. Però clar, hem d'assumir la responsabilitat sobre nosaltres mateixos, de com ens hem de fer feliços, com sentir-nos bé amb nosaltres mateixos, que no és la parella la que ens aporta això. Amb la parella és compartir aquesta plenitud, llavors ja és el no va más. També hem de tenir en compte, a part d'això de que la dona per entregar-se necessita confiar en la seva parella, i suposo que l'home també, no? El que passa que ells no ho necessiten tant, però per nosaltres, per obrir-nos a la sexualitat i al desig, és important que hi hagi aquesta confiança, val? Ells, això també ho comentava, em sembla, fora micro, Gemma, és que volen tenir sempre la sensació de que tenen el control. Això, perquè un home ho traspassi, potser hauria de desenvolupar molt la seva part femenina. I això avui per avui està una mica complicat encara. ¿Vale? Però jo ara diré un secret, i és que, en certa forma, conviure en parella vol dir donar-los a entendre que ells tenen la raó. Això és un joc, eh? Un joc que també forma part de la seducció. És conèixer la psicologia masculina i on estan ells, perquè per ells és important tenir el poder com a força masculina, no? Identificar amb aquest rol, i mentre s'identifiquen amb aquest rol, tot el que sigui pèrdua de poder amb ells els inhibeix i els tira enrere, els fa tenir poca confiança, els fa dubtar, sobretot dubtar. Llavors, a l'hora de la sexualitat és important que nosaltres estiguem al nostre lloc i sabem molt bé com els hem d'acompanyar i com els hem de tractar, que a vegades els exigim coses que no els hi podem exigir, doncs perquè encara no és el moment o perquè doncs un home, en aquest sentit, aquestes coses està molt més bloquejat, no? Vull dir, com que s'ha desenvolupat amb un aspecte només de masculinitat, ella associa el poder i el control amb masculinitat, llavors treure'ls d'aquí a vegades és perdre la possibilitat d'un acostament, sinó més aviat els allunyem. Ho dic amb molta delicadesa, eh? No estic dient que els mimem, en aquest sentit els consentim, perquè no estic parlant d'això, però sí que és veritat que ells necessiten saber que porten el control, o sigui que tenen el rol dominant, d'acord? Encara que després nosaltres sabem molt bé com fer la nostra feina i com col·locar-nos en el lloc que necessitem col·locar-nos, no? Respectant-nos a nosaltres mateixes. Però que en el joc sexual això és molt important. A vegades som molt independents i volem tenir... Som dones, bueno, que podemos con todo, però clar, dins de lo que és la
vida de parella...
La vida de parella i sobretot en el sexe, és important saber-nos rendir i a vegades és important ser submises com un joc, eh? Dintre del joc sexual és important poder deixar-nos caure aquí sense por de perdre la independència i l'autonomia que de fet hem de tenir i necessitem, no?, per ser les dones que som. I una altra cosa, jo diria com a cosa important, acabar amb això, no? El saber demanar a l'altre què és el que necessitem per excitar-nos, per arribar al clímax, a tots els nivells, eh? A nivell de ritme, a nivell de tensió o pressió, a nivell d'una fantasia, a nivell del que jo necessiti fer per excitar-me i perquè aquella relació i aquell intercanvi sigui plaent, no? Llavors, clar, la forma de dir-ho és important. No més important, i amb això acabem, Gemma, el programa d'avui, perquè em sembla que deixarem l'última fase pel proper programa. Bueno, les dues últimes fases, l'orgasme, quines dificultats hi pot haver, quines no, i finalment la resolució, que és com si diguéssim la postrelació sexual i tot el que hauria de contenir aquesta fase, que també és molt important, molt important. Uh-huh. Això, demanar el que sigui que necessitem, no? Des de suggerir, indicar, portar l'altre a acoplar-se al nostre plaer, en el sentit de, em vull masturbar, vols compartir amb mi com em masturbo, per exemple. Mm-hmm. Això és una cosa que ens sol costar, però a ells els encanta. Jo estic parlant de masturbar a la parella, o que la parella, o un mateix es masturbi i que la parella, doncs, acarici, vull dir, compartir aquest moment. Saps que m'explico?
Sí, sí, sí. Sí.
Val? Vull dir, això a vegades és una font d'excitació molt important, però moltes vegades no ens atrevim. Si m'està mirant com em masturbo, tinc vergonya. Val? Però, en canvi, és una forma molt estimulant de compartir, que potser no volem en aquell dia o en aquell moment que hi hagi penetració. O un home que li agrada que la seva parella el masturbi. Clar, s'ha de tenir una habilitat, però tot s'aprèn. D'acord? Clar, al final, el plaer que se sent és algo compartit. Pot ser que primer arribi un a l'orgasme i després l'altre. Cadascú es busca els seus propis jocs i cadascú des de el seu desig o les seves fantasies o el seu morbo també, val?
I cada un dins de la parella té uns bons mestres.
Pues sí. Sí, sí, també. Llavors bé, amb això acabem una mica el passar doncs, per aquesta fase d'excitació que també és tan important i que és la prèvia al clímax, no? A partir d'aquí, arribar al clímax doncs, dependrà de que tot això estigui molt, molt present, que ho tinguem molt clar. És important tenir-ho clar sempre les coses, no? I saber que el que desitgem és això, no? Llavors, que no depenem d'un altre, sinó que depèn de com ens impliquem nosaltres en aquell moment i com estem nosaltres. Si anem a l'excitació i no el desig està inhibit, serà molt més complicat. O si no hi ha desig i l'excitació és purament física o manual o l'estimulació genital, evidentment el plaer i l'excitació serà molt més reduïda. Serà, sí, com una línia cap amunt i cap avall. Però no és com ha de ser, no? La sexualitat, que és com unes ones i que, a més, és una fase que es pot allargar moltíssim. Tot és experiència i expertesa, també, eh? Perquè tot això s'aprèn. De fet, en el tantra es parla de la fase de meseta i és on es manté el plaer sense arribar a l'orgasme, però on es manté molt més temps, no? Amb la qual cosa la vivència, el gaudi és
enorme.
És enorme. Enorme i molt satisfactori, clar. I això és el que després realimenta i retroalimenta i va reforçant cada vegada l'encontre sexual, no?
Molt bé. Doncs, Roser, ens quedem amb aquesta segona fase de resposta sexual, com ha estat l'excitació, i ens queden encara les dues últimes, que en el proper programa ja acabarem de resoldre.
Molt bé. D'acord, Gemma, doncs molt bona nit i gràcies.
A tu.
Sexualitat a flor de pell. Amb Roser Ventura.